La Conca de Barberà desperta amb neu a la majoria de poblacions. És la una.
El repàs de l'actualitat amb Anna Garcia i Sergi Civit. L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
La majoria de poblacions de la Conca de Barberà s'han despertat amb nevades aquest dissabte. Fet insòlit, just començar la primavera. Hi ha, atenció, acumulacions d'uns 5 centímetres a l'Espluga de Francolí i de fins a 10 centímetres a les zones de muntanya.
A hores d'ara, la situació està normalitzada als pobles de la Conca. El nucli de Prades, una incidència en la línia elèctrica, ha interromput el subministrament de la població, que encara no està restablert.
Hem posat a la gent de la brigada a treure la neu de les voreres i dels trets més conflictius, i després hem comptat amb dues retros i una pitufa.
I la tercera entrega del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga ha arrencat oficialment aquest divendres amb la inauguració oficial al Celler Modernista de l'Espluga.
David Rovira, alcalde de l'Espluga, explica que el que es vol amb aquest festival és consolidar-lo.
Bé, nosaltres esperem que hi hagi una bona assistència de gent, que ja va ser la tercera vegada.
I els tallers modernistes de la Conca de Barberà podrien presentar-se com a candidatura per a ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
La primera jornada de treball de la Carta al Paisatge es valora molt positivament.
Fem una valoració positiva de la primera jornada, no només perquè es van inscriure més de 60 persones, sinó perquè el perfil d'assistents era molt variat.
La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els Consells Comarcals, impulsa un any més els plans d'ocupació comarcals.
Es vol aconseguir dinamitzar el mercat laboral al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
Montblanc renova les dues estrelles a la Guia Verda Michelin 2017.
A més, aquesta mateixa setmana també l'Oficina Turisme de Montblanc ha rebut el certificat d'excel·lència de TripAdvisor 2016.
I en esports.
Queden ajornats els partits de futbol de l'equip Benjamí i a la VI pel mal estat del camp municipal a causa de la nevada i la caminada que organitza el Consell Comarcal s'ajorna demà diumenge degut al risc de pluges i la neu del dia d'avui.
En cultura, Montblanc serà Vila del Llibre aquest proper cap de setmana de l'1 i 2 d'abril, quan es farà la preestrena d'algunes novetats de Sant Jordi. Es comptarà amb més de 70 autors i 80 activitats programades.
Aquests són els titulars. Comencem.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
La Conca de Barberà desperta amb neu a la majoria de poblacions. Albert Guinyó, has viscut aquest matí de nevada. Què ens es pots explicar?
Correcte, la majoria de poblacions de la Conca de Barberà s'han despertat nevades aquest dissabte. Fet insòlit, just començar la primavera. A l'Espluga de Francolí s'han acumulat fins a 5 centímetres de neu i la brigada municipal ha començat la jornada laboral ben d'hora per retirar la neu de la calçada. Joan Amicó és el regidor de serveis municipals de l'Espluga.
Hem posat a la gent de la brigada a treure la neu de les voreres i dels trets més conflictius, i després hem comptat amb dues retros i una pitufa que han anat fent tant el casc antic com les urbanitzacions, com el centre del poble.
Pel que fa a les incidències, al nucli d'Espluga no hi ha hagut cap accident destacat.
Els incidents destacables han sigut la caiguda de rames d'arbres, d'algun fil de telèfon que ja la companyia està avisada i repararà.
Malgrat la sorpresa que ha suposat la nevada d'aquesta passada nit, l'Ajuntament de l'Espluga tenia els dispositius preparats per respondre a una situació d'aquestes característiques.
Sí, nosaltres sempre tenim sal acumulada per quan hi ha nevada, tenim sal de sobres, ara la que avui hem gastat la reposarem per tornar-la a tenir tot en condicions.
L'únic lloc on no ha agafat la neu és el nucli de Montblanc, tot i que sí que ha nevat amb força altres poblacions, Albert.
Sí, ha nevat amb el nucli de Rojals, en plenes muntanyes de Prades també. Poblacions com Forès, Belltall, Vilanova de Prades, Vimbodí o Vallclara s'han despertat amb blanquinades. La neu ja va agafar per sorpresa ahir al vespre la Conca de Barberà, encara que les previsions havien avisat que en zones de muntanya podria agafar. A Sarral, la situació està normalitzada. Josep Amill n'és l'alcalde.
Una nevada que no s'esperava i d'aquesta quantitat de neu, que ha quedat tot ple de neu, uns 15 centímetres, però ara com que s'ha desfet molt pel sol, bueno, doncs es pot circular, tot i que hi ha la neu, i bueno, les carreteres estan en condicions. Hi ha hagut alguns arbres que s'han trencat branques, però doncs, sortosament no ha fet mal a ningú ni res. I
a Prades s'han acumulat gruixos de fins a 35 centímetres i la sorpresa ha estat el tall del subministrament elèctric a partir de les 9 del matí. A l'Espluga FM Ràdio hem parlat amb l'alcaldessa Lídia Vargas.
No, normalitat no, perquè estem sense llum. Des de les 9 del matí estem sense llum. Llavors això vol dir que no podem donar els serveis que requereix la vila. I pensava doncs, que les calefaccions aquí van amb gasoil la majoria i doncs clar, doncs, a banda doncs, que clar, doncs, hi ha una gran afluència de gent que ha pujat aquí dalt avui per veure la neu i doncs clar, tots els establiments, doncs, els bars i hotels i restaurants i tot això doncs, no poden donar el servei que haurien de donar.
Malgrat aquesta incidència, els accessos al nucli de Prades estan habilitats per la circulació.
Home, jo sí, sempre dic que es va bé que pugi la gent, no? A més és que el paisatge està preciós, vull dir, hi ha un gruix de neu que feia molt de temps que no la teníem. Si podeu pujar, doncs perfecte, i l'accés a la carretera no hi ha cap perill ni res, vull dir que està bé.
La situació a les carreteres catalanes va recuperant la normalitat. Tot i així, el Servei Català de Trànsit recomana estar informats abans de fer qualsevol trajecte amb cotxe.
Per tant, la recomanació és, abans de fer la mobilitat en el llarg del matí d'avui, consultar l'estat viari a la web del Servei Català de Trànsit o als telèfons d'informació disponibles.
Aquesta és la informació d'aquesta jornada històrica que s'ha viscut a la Conca de Barberà.
La tercera entrega del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga ha arrencat oficialment aquest divendres amb la inauguració oficial al Celler Modernista de l'Espluga. David Rovira, alcalde de l'Espluga, va explicar que es pretén consolidar aquest festival.
Doncs consolidar-lo com un lloc on la gent que li interessa aquest tipus de literatura doncs pensi que ha de venir, que si no es perdrà alguna cosa, i per tant s'ho apunti al calendari, que esperi que cada any quan surti doncs deia, bé, hem d'anar a la novel·la al Festival de l'Espluga. Aquest seria el màxim objectiu que pretendríem.
Una setantena de persones han omplert la sala d'actes del Celler en aquesta primera jornada del Bifa Sang, en què s'ha celebrat l'acte d'obertura del festival. La primera taula rodona al voltant del gènere negre i la presentació de tres noves obres de novel·la criminal.
L'acte d'obertura va comptar amb la presència del director de Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura, Jordi Argàs, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, també la presidenta de la DO Conca de Barberà, Mariona Render, i el comissari del festival, Salvador Balcells.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torre, va llegir el manifest d'enguany dels festivals de novel·la negra i criminal. La taula rodona al costat fos en literatura criminal, que ha encetat la programació del festival, ha servit per parlar de la narrativa relacionada amb el terror, amb costums i creences màgiques, de mitologia i fantasia. Els participants han debatut sobre fins a quin punt es poden considerar novel·les criminals i com es tracten aquests temes en el gènere negre i policíac.
Després d'aquesta taula rodona, es van presentar diverses novetats criminals. De fet, Montse Sant Joan va moderar les presentacions dels llibres No abandonis quan el rastre és calent, també de Xavier Albert Llevaria, Temps de rates del Marc Moreno i Tros de Rafael Vallbona i Els ossos soterrats de Silvestre Vilaplana. Al vespre, al restaurant Simó de Palau es va fer un combat de boxa literari on, tot i les baixes d'última hora, es va complir amb totes les expectatives.
Salvador Balcells, comissari del festival, es mostra satisfet de les primeres activitats que s'han dut a terme en motiu del festival.
Vam fer ple les tres activitats que hi va haver al llarg de la tarda i nit, i esperem doncs continuar també en la mateixa línia del primer dia, o sigui, molta participació de la gent, entusiasme per part de tots i bones aportacions en quant a aportacions teòriques i pràctiques.
Balcells també es mostra molt satisfet de les novetats d'aquest any.
Bé, bàsicament la cosa diferent són les novetats que va portar aquest any, que són aquestes que ja et comentava, la ruta dels canyapobres, l'obra de teatre, el combat de boxa d'ahir. Esperem doncs que la cosa continuï funcionant tal com ha anat fins ara.
La jornada ha continuat aquest matí amb més presentacions de llibres, tas de vins i taules rodones.
Joan López, quin és el titular de la jornada matinal d'aquest dissabte?
El vi fa neu o la neu fa sang, dues de les frases que s'han anat repetint durant aquest dissabte al matí en els actes de la tercera edició del Vi fa sang, el Festival de Novel·la Criminal de l'Espluga de Francolí, que s'ha celebrat durant tot el matí i també durant tota aquesta tarda al Museu de la Vida Rural. I és que la neu que ha caigut a la Conca ha sorprès autors, visitants, i ha servit per omplir glaçoneres i refredar el vi i el cava que s'ha servit durant el matí. Presentacions de llibres molt àgils i amenes, creuades en diuen, amb debat entre els autors i una primera taula rodona, moderada per la periodista de TV3, Fàtima Llambric, titulada El gènere policíac al cinema i a la televisió, un dels plats forts d'aquesta primera jornada que acabarà amb entrega de premis al vespre i amb teatre a la nit al Teatre del Casal.
Poden consultar tots els actes del festival a l'agenda de la nostra plana web esplugafmradio.cat. I els cellers modernistes de la Conca de Barberà podrien presentar-se com a candidatura per a ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Gerard Bosch, ens pots explicar més detalls, oi?
Doncs sí, es tracta d'una iniciativa que va sorgir durant la primera jornada de treball de la Carta del Paisatge que es va celebrar el passat cap de setmana al Monestir de Poblet. El diputat del Parlament de Catalunya, l'espluguí Ferran Civit, va plantejar la proposta considerant que la comarca ha d'aprofitar el potencial de les catedrals del vi. Segons Civit, si la comarca del Priorat està treballant per ser declarada, volíem dir, Patrimoni de la Humanitat, la Conca de Barberà també hauria de tirar endavant una candidatura posant en valor els cellers modernistes del territori a l'hora de les comarques veïnes. Escoltem el Ferran Civit, diputat al Parlament de Catalunya.
I no en som conscients. I el que m'agradaria és, que no només comencem a tenir l'autoestima d'aquest patrimoni que tenim aquí, sinó que l'amortitzem, el fem servir i el donem a conèixer. Conjuntament amb Poblet, les muralles de Montblanc i els museus de l'Espluga, jo crec que és l'altra gran atracció que tenim aquí. I una cosa que he dit abastament i que crec que ens hem de posar al cap d'una vegada. Si el Priorat opta a ser Patrimoni de la Humanitat pel seu paisatge, nosaltres hem de presentar candidatura de la Humanitat a les catedrals del vi. I en aquest cas, les catedrals del vi, que són d'aquesta zona específica del camp, de la Conca, del Priorat i de la Terra Alta, que no cal oblidar-ho, que són comarques molt agrícoles, amb components industrials. En el cas
aquesta, però, només és una de les propostes que van sortir de la primera jornada de debat. N'anirem seguint tots els detalls. De fet, Josep Maria Vidal, conseller del Paisatge de la Conca de Barberà, valorem molt positivament la primera jornada i ens n'explica altres temes que es van tractar.
Des de la Conselleria de Paisatge fem una valoració positiva de la primera jornada, no només perquè es van inscriure més de 60 persones, sinó perquè el perfil d'assistents era molt variat i força representatiu dels sectors implicats en el tema principal de la jornada, que era l'entorn. Cal destacar les intervencions del públic jove, que han estat molt interessants, i això creiem que és un reflex de que la comarca té futur. Els temes tractats, que eren el vi, els productes, els conreus i l'entorn natural, han servit per començar a determinar els punts que haurem de tenir en compte per desenvolupar la Carta del Paisatge. I en els debats s'han plantejat...
Seguim amb més informació. La Diputació de Tarragona millorarà els entorns naturals i urbans de 119 municipis gràcies als plans d'ocupació comarcal. Núria Romero, ho has estudiat. Què ens en pots explicar?
Bona tarda, Sergi. Doncs la Diputació de Tarragona i els seus consells comarcals impulsen un any més els plans d'ocupació. L'objectiu és dinamitzar el mercat laboral del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Aquest dijous, el president de la Diputació, Josep Poblet, i els presidents i representants dels 10 consells comarcals han signat els convenis que regulen la millora d'entorns naturals i urbans de 119 municipis de la demarcació i que proporcionaran feina a 50 persones durant 6 mesos. A cada comarca es contractaran un total de 5 persones que fins ara es trobaven en situació d'atur. Seran, doncs, seleccionades i dirigides per la Diputació de Tarragona i es posaran al servei de diferents projectes de cada Consell Comarcal. Durant aquest període, els beneficiaris també rebran una formació complementària per així millorar les seves habilitats personals i professionals, a part d'afavorir la reinserció al mercat laboral a posteriori. A més, la Diputació també els oferirà suport en la recerca activa de feina i els farà un seguiment per avaluar la seva situació laboral. Els plans d'ocupació comarcal d'aquest any se centraran majoritàriament en l'especialitat forestal, llevat del de la Conca Barberà, que estarà orientat a l'entorn urbà. Es donen a terme actuacions de millora i envelliment de parcs i espais verds, a més de tasques de pintura i construcció a espais públics dels 22 municipis que conformen la comarca a diferents instal·lacions del Consell Comarcal. El pressupost que la Diputació destina aquest 2017 per a la realització dels 10 plans d'ocupació comarcals és de més de 500 milions d'euros i inclouran la contractació dels treballadors, l'adquisició dels equips de protecció individual i altres despeses de funcionament, com el combustible o la reparació de maquinària. Des que van iniciar els plans d'ocupació comarcals, l'any 2013, la Diputació ha contractat un total de 257 persones que es troben a l'atur i ha actuat en el 94% dels municipis de la demarcació, amb les tasques de millora que s'hi han realitzat.
A l'assignatura també que s'ha fet aquest dijous a Tarragona hi han participat el president de la Diputació, Josep Poblet, i els presidents dels Consells Comarcals, entre ells el de la Conca de Barberà, Francesc Benet, que ens n'explica el cas a la nostra comarca.
Bé, es tracta d'un conveni que venim mantenint amb la Diputació de Tarragona durant els darrers anys. Es repeteix aquest conveni de crec que són 5 treballadors a la Conca de Barberà, i en principi ens beneficiem de tots aquests petits municipis de la Conca que no tenen brigades municipals, doncs de poder fer tasques de manteniment i tasques de rehabilitar espais, etc, etc.
Seguim. Montblanc renova les dues estrelles a la Guia Verda Michelin 2017. No és la primera vegada que aquesta prestigiosa guia dona dues estrelles a la capital de la Conca de Barberà.
Exacte, Sergi. De fet, ha anat reeditant les dues estrelles a les darreres edicions. La guia dedica 5 pàgines a Montblanc i als seus principals monuments. Recomanen visitar les muralles de Montblanc, Santa Maria o el Call Jueu, entre d'altres. Des de l'Ajuntament són conscients que molts turistes utilitzen altres mètodes per viatjar, però asseguren que aparèixer aquesta guia és un segell de prestigi i qualitat.
Per altra banda, l'Oficina de Turisme de Montblanc ha rebut el certificat d'excel·lència de TripAdvisor 2016, reconeixement que ja havia obtingut el 2015.
Les opinions rebudes sobre l'Oficina de Turisme de Montblanc van més enllà del propi servei d'atenció i informació al visitant i fan referència a l'experiència del viatger durant la seva estada a la vila. Visites guiades, monuments, ambient, establiments, activitats, entre d'altres.
El certificat d'excel·lència té en compte la qualitat i la quantitat de les opinions enviades pels propis viatgers al llarg dels darrers 12 mesos, i és necessari mantenir una puntuació mínima general de 4 punts sobre 5.
Però aquestes dues no són les úniques bones notícies en àmbit turístic de Montblanc, i és que també els volem explicar que la muralla de Montblanc ha aconseguit passar a la següent fase del concurs per escollir el monument favorit dels catalans 2017 que organitza la revista Descobrir i Catalunya Ràdio.
De fet, en aquesta primera fase s'han registrat més de 100.000 votacions i han quedat finalistes 8 monuments, entre els quals es faran diverses eliminatòries. La primera eliminatòria enfronta, precisament, la muralla de Montblanc i el castell de Montsoriu, que en la primera fase ha quedat en vuitena i primera posició, respectivament. Fins al 28 de març es pot votar per una opció o l'altra. El govern d'Aragó ha reaccionat en contra davant de l'acord per la distribució d'aigua en boca del canal Segarra-Garrigues. Anna, posa'ns en situació.
El 2 de març, Sergi, alcaldes, consells comarcals, diputacions i Generalitat signaven a Cervera l'acord per la distribució d'aigua de boca del canal Segarra-Garrigues a 31 municipis, d'entre els quals 8 pobles de la Conca de Barberà, part dels quals situats fora de la Conca de l'Ebre, un fet insòlid fins al moment. L'objectiu era acabar amb el problema històric d'abastament d'aigua a aquests municipis. Dues setmanes després, el govern d'Aragó ha reaccionat en contra del projecte. Assegura que és un transversal vessament encobert d'aigua de les conques internes de l'Ebre i que els afecta directament. Així ho va afirmar el conseller de Sostenibilitat del govern d'Aragó, Joaquín Olona.
Es que ese plan contempla un déficit estructural. Y no solo contempla un déficit estructural, es decir, las demandas que contemplan, que prevén satisfacer, superan a las disponibilidades de recursos, sino que ese déficit lo pretenden cubrir expresamente con aportaciones externas. Creo que nunca había habido un plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña donde expresamente se contemplase, en definitiva, un trasvase.
El govern aragonès creu que la intenció d'aquest acord és la futura distribució d'aigua de la conca del Segre i l'Ebre a l'àrea metropolitana de Barcelona. És el mateix que creu la plataforma en defensa de l'Ebre, que aquest dimecres aprofitava el Dia Mundial de l'Aigua per mostrar també el seu rebuig al projecte. Ho destacava la portaveu de la plataforma en defensa de l'aigua de l'Ebre, Matilde Font.
És el primer pas per poder arribar després a l'àrea metropolitana, que tan sols estaran a 20 i pocs de quilòmetres de les seues necessitats. I ara en este moment possiblement no ho necessiten, però a lo millor d'aquí 5 o 6 anys sí que ho necessitaran. I llavors a veure què fem. El primer que hem de fer és tindre clar que el primer pas no es pot donar, perquè una vegada dones el primer pas, el segon va darrere del primer.
Des de la Generalitat, d'altra banda, es nega que el projecte sigui un intent de transvasament cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, es tracta d'ajudar petits municipis de l'interior amb greus problemes hídrics.
De cap de les maneres acceptem com a govern de la Generalitat que es pugui dir que això és l'aixeta oberta de cara a Barcelona. Això és l'aixeta oberta de cara als municipis de la Conca de Barberà, que insisteixo que gastaran el mínim bàsicament perquè estem parlant d'una comarca, insisteixo, del voltant dels 20.000 habitants i on tothom també ha hagut que fer grans sacrificis.
I des dels municipis afectats ja ha reaccionat el president del Consell Comarcal de la Conca, Francesc Benet, que veu demagògica la reacció del govern d'Aragó i la plataforma en defensa de l'Ebre davant un intent de solucionar un problema històric d'uns petits pobles que no tenen suficients recursos d'aigua.
I creiem que és un contrasentit o és fer certa demagògia parlar d'un trasbassament cap a la zona de Barcelona. Parlem d'un projecte d'abastament petit, acotat, insisteixo, de 11 centímetres de tabúries de 11 centímetres de diàmetre, la qual cosa és un contrasentit. És un projecte completament tancat i exclusivament d'abastament. I estem confiats que ho tirarem endavant.
Les comarques afectades, Conca de Barberà, Segarra, Anoia i Urgell, han convocat per dilluns una roda de premsa per mostrar el seu posicionament conjunt davant d'aquests fets. El judici contra diversos consellers d'administració de Catalunya Caixa que van votar a favor de pujar els sous de dos càrrecs directius ja han fet sentència.
Segons la interlocutòria judicial a la qual ha tingut accés del Camp.cat, a més de penes de presó pels dos responsables del Consell d'Administració, també s'ha demanat presó per diversos dels representants en aquest Consell d'Administració que són del Camp de Tarragona, arran d'una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció de l'any 2013. Entre aquests representants hi ha Matías Vives, vinculat a Iniciativa de Montblanc. L'acusen d'un presumpte delicte d'administració deslleial i demanen 2 anys de presó per cada un dels dos delictes, dels dos cops que hi va votar a favor. Un total, doncs, de 4 anys de presó si s'acaba confirmant la seva culpabilitat.
Seguim.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
En el proper ple del dijous 30 de març, el grup municipal Som Espluga Cor Municipal presentarà una moció per tal que es publiquin de manera periòdica les retribucions que perceben els càrrecs electes de l'Ajuntament, l'alcalde i els regidors. Aquesta publicació ha de ser detallada en els conceptes com a sou i dietes i en les quantitats. Jordi Miró, de Som Espluga, així ens ho explicava.
La moció aquesta es tracta de que es publiquin a la web de l'Ajuntament, al portal de transparència, les retribucions de tots els regidors, els 11, i a les seves agendes polítiques. Pensem que la població espluguina té dret a saber no sols quines retribucions té els càrrecs electes, sinó també a què dediquen el seu temps amb aquestes retribucions.
Una moció similar es va presentar l'octubre del 2015 i en la passada legislatura, malgrat en aquells moments no es va aprovar. Jordi Miró lamenta que no s'hagi fet públic fins ara i en destaca la importància que ha de tenir pel consistori per mantenir la seva credibilitat fent, entre altres, polítiques i actuacions transparents i responsables.
Una moció semblant la vam presentar a l'octubre del 2015 i anteriorment també l'havíem presentat a la legislatura passada, però pensem que les coses han canviat. La transparència és una de les funcions més importants a la que està abocada la societat actual. I haurien de ser els primers interessats en què la població sapigués a què dediquen els seus esforços i que compleixen exactament amb les seves funcions. No entenem per què no ho han volgut publicar fins ara.
Per la seva banda, David Rovira, alcalde de l'Espluga, no troba necessari fer públiques aquestes dades per tal de preservar la privacitat.
Això ja es va discutir en el marc d'aquesta mateixa legislatura, la resposta va ser que no, i bueno, doncs ja veurem què acabem decidint, però segurament no. El que recobrem i deixem de cobrar és absolutament públic. Jo personalment penso que no és bo que la gent sàpiga, amb la gent de què em ve a veure i em pregunta on em fa temes. Vull dir, un tema és la manera de veure, vull dir, no tinc res a amagar, simplement penso que és una manera de preservar la privacitat de la gent que vol anar a veure l'alcalde i preguntar-li el que li sembli.
Aquesta moció es presentarà aquest dijous. Seguim. Uns 400 alumnes de cicle mitjà de les escoles de la Conca de Barberà van oferir aquest divendres la cantata La Clàudia Sol té un do. La crònica és de Josep Ardila, de Ràdio Montblanc. Bona tarda.
Així va sonar aquest divendres la cantata a la sisena trobada musical de la Conca de Barberà, que va plegar al pavelló municipal de Pira 400 nens i nenes del cicle mitjà de les 14 escoles de la comarca. La cantata es realitza cada dos anys amb els alumnes de tercer i quart de primària dels centres educatius de la Conca, un projecte on hi participen tots els professors de música de les escoles, a més del Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà. Enguany, els nens i nenes han interpretat la cantata La Clàudia Sol té un do, de Miquel Desclot i Antoni Miraupeix. La seva protagonista és la Clàudia Sol, una mestra amb un do quasi màgic que pot reconèixer la personalitat de cadascun dels seus alumnes. A més, l'han interpretat amb música en directe, a càrrec dels professors de les escoles de música i també de les escoles d'ensenyament de la nostra comarca. La directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona, Sílvia Rodes, parlava així dels beneficis d'aquesta activitat pels alumnes. Ho feia ahir a la presentació d'aquesta cantata.
La música és molt important als nostres infants i en totes les escoles que hi participem, perquè és un element cohesionador i és un instrument per poder potenciar tant l'excel·lència com l'equitat dels nostres infants. També és molt important perquè fa, que l'alcalde ho ha comentat, fa que ens sentim més feliços. I en definitiva el que volem al Departament d'Ensenyament és que els nostres infants i els nostres joves siguin el més feliços possibles.
El projecte de la cantata va començar el 2007 a Montblanc i ja ha passat per Poblet, l'Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Sarral i ara a Pira. Un èxit col·lectiu dels professors i escoles de la Conca de Barberà.
Aquest dilluns, la Unió de Botiguers de l'Espluga de Francolí i Conca Activa van signar un conveni de col·laboració per a millorar la tasca en matèria de promoció comercial.
Aquest conveni signat per Francesc Benet, president del Consell Comarcal i Conca Activa, i Maria Teresa Martí, presidenta de la Unió de Botiguers, representa el reconeixement i l'ampliació del suport al teixit comercial que efectua Conca Activa a l'Espluga de Francolí. Segons el conveni, Conca Activa assumirà les tasques de secretaria tècnica de l'entitat per tal de facilitar el seu dia a dia i poder augmentar el número d'activitats que realitzen.
I la Passió de Cervera incorporarà enguany per primer cop un actor de fora de la ciutat per interpretar el paper de Jesús. L'espectacle, que té una tradició de 5 segles a la capital de la Segarra, ha escollit l'actor i periodista espluguí Javier Lozano per encarnar el paper principal de la representació, després d'un càsting convocat aquest any per ampliar el repartiment d'actors. Cristina Bosch ens en porta tota la informació. Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Lozano és actualment periodista i presentador de TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona, i president
president de l'Espluga Audiovisual, l'Associació Cultural Espluguina per la Comunicació Local. Ha estat director de l'Espluga FM Ràdio i ha treballat, entre d'altres, a Catalunya Ràdio, l'Agència Catalana de Notícies i Lleida Televisió. Però a banda de la seva feina de comunicador, també ha dedicat part de la seva vida a la faceta d'actor de teatre popular, amb el grup de teatre del Casal de l'Espluga, on va entrar l'any 2000 per interpretar amb 15 anys el paper de Lluquet als Pastorets de Folky Torres, personatge que encara interpreta en l'actualitat. L'Espluguí ha encarnat altres personatges en obres de temàtica similar com el doctor Bertran a l'Amo Nou l'any 2013 o el pagès Josep a Terra Baixa l'any 2016. També ha estat guionista, director i actor de l'espectacle teatral de recreació històrica de l'Espluga, El fluir de l'aigua, entre d'altres produccions escèniques i teatrals. Ha fet de figurant, per exemple, els audiovisuals de la Ruta Templera i Hospitalera de l'Espluga de Francolí. Als 31 anys, Xavi Lozano assumeix ara el repte d'interpretar Jesús en una ciutat que té inscrita la passió a la seva història i que ha aconseguit que aquest espectacle d'arrel medieval s'hagi convertit en un referent en l'àmbit del país.
I vaig rebre doncs, aquesta convocatòria que es feia d'un càsting d'actors. Això va ser la tardor passada i és un espectacle que sempre m'havia cridat molt l'atenció, no? I bé, quan vaig veure això, doncs vaig dir anem a preguntar, anem a consultar a veure de què va això. I quan em van dir no, és que volem que facis la prova perquè ets candidat a fer el paper de Jesús. Ostres, clar, em vaig quedar glaçat realment, no?
El nou director d'actors de La Passió, Emili Vall de Llou, ha escollit Xavi Lozano per incorporar a l'espectacle un segon actor pel paper de Jesús, que des de fa 18 anys interpreta el cerverí Xavier Juan, que ara combinarà amb Xavi Lozano la interpretació del personatge. L'Espluga interpretarà Jesús en les representacions del 8 i el 22 d'abril a les 4 de la tarda.
L'Espluga encetarà un nou cicle de concerts de música clàssica el proper dimecres 29 de març a la Sala Folky Torres del Casalet, gràcies a la iniciativa dels productors del programa Tas de Clàssica de l'Espluga FM Ràdio amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga. Josep Maria Vallès, així ens ho explica.
Un objectiu també del programa de difondre la música clàssica era també fer uns concerts, doncs almenys un concert cada mes, no? A l'Espluga trobem a faltar música, ens falta música, tot i que hi hagi l'escola té un altre objectiu, no és el de la difusió en si, i per tant ens sembla que a nivell de difusió doncs ens cal promocionar algun concert.
Les propostes seran variades, passaran per l'Espluga, grups de cambra, solistes o corals, i s'apostarà principalment per grups formats per joves del territori.
La idea és fer-ne un cada mes, amb diferent dia de la setmana, amb diferent horari, amb diferent format. En principi seran grups petits, grups de cambra o grups, doncs això, quintets, quartets, etc.
Aquesta iniciativa neix del programa de l'Espluga FM Ràdio que es va estrenar l'any 2015 sota la producció d'Antoni Sàbat, Josep Maria Vallès i David Rovira. El programa s'emet els dimarts de 8 a 10 del vespre. Seguim. Altres notícies destacades ens porta a parlar-los de la Congregació de la Sang de Montblanc, que ha engegat una campanya per potenciar la processó de Divendres Sant aquesta Setmana Santa.
L'entitat ha detectat una important davallada del número de cucurulles que participen a la processó en els darrers anys i és per això que ha engegat la campanya Treu la Vesta de l'Armari, Fem una processó digne. Sota aquest lema, la Congregació de la Sang vol animar els montblanquins i montblanquines que tinguin una vesta de cucurulla que la recuperin i participin a la processó de Divendres Sant.
Aquest passat dimarts 21 al matí, el monument a l'escultor montblanquí Ramon Balart va aparèixer amb diverses pintades fetes, aparentment, amb retolador negre.
L'escultura, que es troba al carrer que porta el nom de l'artista, es va ubicar en aquest indret coincidint amb el 50è aniversari del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, entitat que ha denunciat els fets i que ja ha encarregat la neteja de la bretolada.
També s'han detectat pintades de les mateixes característiques al monument dedicat als jueus, ubicat a la plaça que porta el mateix nom, prop del Palau Alanyà. Montblanc serà Vila del Llibre aquest proper cap de setmana, 21 i 2 d'abril, volem dir, quan es farà la preestrena d'algunes novetats de Sant Jordi.
Es comptarà amb més de 70 autors i 80 activitats programades, com són tallers, espectacles, exposicions, taules rodones, contacontes o activitats infantils. Així, durant tot el cap de setmana, es podran descobrir noves propostes literàries de narrativa, poesia, llibre d'artista, infantil i juvenil, i es comptarà amb la presència de grans noms de la literatura, com Carme Martí, Màrius Serra, Teresa Costa Gramunt, Martí Gironell, Coia Valls o Víctor Amela.
De fet, Carmen Martí serà l'encarregada d'inaugurar Montblanc Vila del Llibre aquest proper dissabte a les 10 del matí a Sant Francesc, mentre que Coia Valls s'encarregarà de l'acte de cloenda aquest proper diumenge a les 8 del vespre.
L'agenda cultural.
Primera activitat dels caps de setmana al Paratge Natural de Poblet.
Aquest dissabte al matí al Gorg de Castellfollit, on es farà un mostreig d'invertebrats aquàtics.
Correfoc infantil amb els Diables Infantils de Montblanc, Muralles de Foc i altres colles convidades.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda als carrers de Montblanc per celebrar el tercer aniversari de la colla infantil.
Primera bicicletada popular a Montblanc.
Organitzada per l'Associació Cultural i Esportiva de la Bicicleta de Montblanc. Per aquest diumenge, des de Sant Francesc fins a Sant Josep, el preu és de 3 euros pels adults i 1 euro pels nens.
Caminada a Vimbodí i Poblet.
Organitzada pel Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca, juntament amb l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet, per aquest diumenge al matí. La caminada és d'uns 11 quilòmetres i vol donar a conèixer les rutes de senderisme que es promocionen turísticament sota el lema Caminant per la Conca.
Presentació del llibre d'Antoni Maria Marçal, Santa Maria de Sarral, l'Església i la Vila.
Aquest diumenge al matí, el volum compta amb 264 pàgines i més de 300 il·lustracions que detallen i documenten les curiositats històriques de la parròquia de Sarral i també del municipi.
L'agenda cultural.
Concert d'Àmbar Quintet, organitzat pel programa Tas de Clàssica de l'Espluga FM Ràdio.
Aquest dimecres 29 de març a les 7 de la tarda a la sala Folk i Torres del Casalet de l'Espluga.
Inauguració de l'exposició Patrimoni Oblidat, Memòria Literària.
Aquest divendres a les 7 de la tarda al Museu de la Vida Rural.
Concert comarcal a Barberà de la Conca.
Organitzat cada any de manera itinerant pel Consell Comarcal de la Conca, on hi participen les tres escoles municipals de música de la comarca, Montblanc, l'Espluga i Santa Coloma de Queralt. Per aquest proper dissabte a 6:15 de la tarda a la sala gran del Cafè de Barberà.
19è pregó de la Setmana Santa a Montblanc, a càrrec de Josep Maria Moix Cabesa.
A l'església de Sant Marçal, aquest proper dissabte a les 6 de la tarda. A continuació, entrega de premis del 16è concurs de dibuix de Setmana Santa. És un acte organitzat per la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
Representació de teatre abans que pugi el taló, a càrrec de Jaume Pla.
Aquest proper dissabte a les 8 del vespre, al Teatre del Centre Parroquial de Montblanc. El preu de l'entrada és de 5 euros.
6è edició del concurs de rapsodes.
Aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a la sala Folk i Torres del Casalet de l'Espluga.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.
I ara temps per l'esport.
Bona tarda. Ja és moment de repassar tota l'actualitat esportiva i comencem amb futbol. Bona tarda, Júlia.
Hola, bona tarda.
Comencem amb els partits que es van jugar el passat cap de setmana, començant per la categoria Benjamí.
L'equip va perdre la 24a jornada de Lliga per un contundent resultat de 19 gols a 0 al camp de la Pastoreta.
I l'Alaví?
Van jugar a casa, però tot i així van patir una derrota de 9 gols en contra i només un a favor.
També les coses van anar malament per l'Infantil.
Sí, l'equip va guanyar un partit molt... va perdre un partit molt disputat al camp de l'Astorga i va finalitzar amb una ajustada derrota de 5 gols a 3.
En canvi, el Cadet...
va aconseguir fer un molt bon partit i es va imposar les Borges del Camp. Va encaixar 8 gols i va mantenir la porteria a 0.
L'Amater encara continua en la derrota i què va fer?
Va perdre la tercera jornada de la Copa Tarragona al camp del Vila-rodona. El marcador final va ser de 2-0 a favor dels locals.
I pel que fa al femení?
L'equip femení va guanyar amb un contundent resultat de 9-2 contra la Unió Esportiva Tancat. Amb aquests 3 punts, les fèmines aconsegueixen mantenir-se la tercera posició de la classificació de la Lliga.
I ara és moment de repassar els partits del pròxim cap de setmana, i és que aquest cap de setmana em sembla que no es disputaran, no?
Aquest dissabte no s'ha pogut disputar a causa de les pluges i la neu, però tot i així demà encara estem pendents de com proseguirà el temps. El partit, en teoria, serà diumenge a les 12 del migdia de l'equip infantil contra l'escola Valls Futbol.
Informarem dels partits que s'havien de disputar avui, quan es disputaran, i també, en canvi, el Benjamí s'havia de desplaçar i no s'ha pogut desplaçar a causa de la neu, i a veure quan podran jugar. I ara repassem els resultats dels equips de la Conca.
L'equip amateur del Club Futbol Montblanc va rebre la visita del Tancat i el partit va finalitzar amb victòria 2-1 a favor de l'equip local. Una victòria molt important que va permetre als montblanquins recuperar la tercera posició de la classificació de la Lliga. A més, aquest cap de setmana l'equip es desplaçarà a França per jugar un partit amistós.
I el primer equip de la Santa Coloma de Queralt va jugar contra la Unió Esportiva Sant Salvador, però només es va poder disputar la primera part. El resultat provisional és 1-0 a favor dels colomins. Pròximament el club informarà de la data en què es disputarà la segona part del partit. I repassem els resultats de jornada 18 i 19 de febrer. Mala jornada per la secció d'hoquei del Casal, ja que van queixar 6 derrotes i només un empat i una victòria. Comencem en la categoria d'escola, Júlia.
Va jugar el primer partit a casa, corresponent a la tercera jornada de la Lliga, i va empatar 2 contra el Club Patins Tàrrega.
Pel que fa al primer Benjamí inicial,
es va veure derrotat per un resultat ajustat d'un gol a favor i 2 en contra davant el Valls.
En canvi, l'altre per Benjamí de l'escola no va jugar, que va descansar, però pel que fa al Benjamí
va patir una contundent derrota contra el primer equip de la taula classificatòria, el Reus Deportiu A, per un resultat d'11-1.
I en categoria Alaví
també va jugar contra el primer classificat de la Lliga, el Club Patins Calafell, i va perdre la desena jornada de la Lliga amb un resultat final de 9 en contra i només 2 a favor.
Els infantils també els hi van anar malament les coses, i és que van...
van perdre per 8-5 contra el Club Patins Belllloc.
I el juvenil?
Cal destacar la victòria de l'equip juvenil, que van guanyar a l'Alcanyís Club Patins per primer cop en aquesta categoria. L'equip va aconseguir encaixar 2 i va mantenir la porteria a 0. A més, van fer un gran esforç, ja que no disposaven de cap jugador de recanvi a la banqueta.
I pel que fa a la categoria segona catalana, FEM?
També va descansar i jugarà la pròxima jornada de Lliga.
I en segona catalana?
Va perdre per una derrota ajustada de 7 en contra i 6 a favor a la pista del Club Patins Flix.
I per últim, a la segona catalana B?
Derrota a la pista del Sant Ramon per un resultat de 9-5.
I els partits d'aquest cap de setmana al pavelló municipal són els següents.
Demà diumenge a les 4 de la tarda jugarà el pre-Benjamí de segon any contra el Vilaseca a l'equip D. I també el diumenge a les 6 de la tarda jugarà l'equip Benjamí contra el Reus Deportiu B.
L'edició de la Trecorientació al Bosc de Poblet 2017, organitzada pel Drac Actiu, se celebrarà el diumenge 2 d'abril. Serà una edició plena de novetats, ja que es celebra els 15 anys del naixement d'aquesta prova que combina el senderisme i l'orientació. Comptarà amb diferents recorreguts per totes les edats i nivells físics per l'entorn natural del monestir de Poblet i les muntanyes de Prades. I aquí, avui als estudis, tenim la Lali Puig, la propietària del Drac Actiu i organitzadora d'aquesta prova. Molt bona tarda, Lali.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, com es presenta aquesta nova edició de la Treco Orientació?
Com sempre, amb moltes ganes, perquè portem ja 2 mesos dissenyant els recorreguts i preparant-la. A més, aquest any, el que tu has comentat, és el 15è aniversari, que són molts anys d'aquesta activitat, i bueno, aleshores amb moltes més ganes que de lo normal.
Expliquem que la prova es proposen 3 recorreguts diferents en els que es pot participar de manera o individual o per equips de fins a 3 persones, fins i tot també amb la mascota. Quins recorreguts són?
A veure, els recorreguts són... Nosaltres vam establir aquest tipus de colors molt semblant a el que serien les pistes d'esquí, perquè així és fàcil de que la gent s'identifiqui ràpidament si el seu nivell és molt bàsic en orientació. És el recorregut verd, pocs quilòmetres i poc tècnic parlant en orientació, en el tema de l'orientació. Després passem... Aquest any té uns 8 quilòmetres, la veritat és una mica llarg, però... Per famílies que tinguin nens molt petitons, hi ha un petit bucle que es podran estalviar i potser quedarà amb 6 quilòmetres. Vull dir que hem pensat una miqueta que es pugui fer més llarg o més curt, depèn de les ganes o del físic de les famílies. El recorregut blau aquest any té uns 14 quilòmetres. Com ja sabeu, no podem dir el punt de sortida, és secret. És lineal aquest any el blau, o sigui que s'haurà d'agafar autocar des de Drac Actiu fins al punt de sortida, que és secret, i tindrà uns 14 quilòmetres però sense gaire desnivell. I l'últim, que és el groc, potser és el més exigent físicament parlant, i en quant a orientació també és una miqueta més tècnic, i aquest també és lineal, o sigui, també s'haurà d'agafar autocar aquest any, i té uns, han sortit uns 18 quilòmetres més o menys.
Sempre ens diuen que no poden dir res del recorregut i cada any ens sorprenen, perquè són des de diferents zones del Bosc de Poblet que de ben segur que tots els participants descobreixen noves coses. Aquest any serà molt muntanyós, sabrem que és lineal, hauran d'agafar autocar, que on anirà la cosa?
Sí, s'han d'agafar autocars. Pensem, com sempre, vamos, 100% estic convençuda que hi ha haurà zones noves per molta gent. Senders que segur que moltes persones, encara que surten a córrer per aquí, al voltant del monestir de Poblet, no hauran agafat mai. I en quant al blau, pues, no té tant desnivell, però jo estic segura que fins i tot gent de l'Espluga passarà per llocs que normalment no hi va.
A més, també aquest any, per tercer any consecutiu, es farà el concurs d'Instagram, en el que es pot fer una foto i enviar-la, i on que la foto més original, divertida, bonica, podrà guanyar una sortida 4x4 per a 4 persones per l'entorn natural. I on se poden inscriure tots aquells que encara ho vulguin fer i fins quan?
Sí, les inscripcions estaran obertes fins dijous. Ara potser ja quasi ve més de 140 persones, però normalment sempre arribem als 400. O sigui, imagina't que d'avui fins dimecres, dijous, esperem una avalanxa d'inscripcions, i ho poden fer a través de la web a www.dragactiu.com. Aquest any va centralitzar tota la mateixa web, i allà trobaran l'opció d'agafar el recorregut que vulguin, i a partir d'aquí pues, anar seguint les passes que els indica la pàgina.
Per tots aquells que ens estan escoltant i no acaben de saber molt bé què és la tricoorientació, com la definiries?
Jo penso que és un tipus d'activitat ideal per conèixer un entorn. O sigui, aquí la competició potser queda una mica de banda, encara que hi ha gent que la fa corrent i aprofita per entrenar, però l'interessant és que marquem un itinerari, un recorregut, i al llarg d'aquest itinerari col·loquem uns punts de pas obligatori, precisament perquè volem que la gent conegui una ruta específicament. Aquesta és la diferència que hi ha amb les curses d'orientació, que les curses d'orientació pures, el que predomina és la finalitat de trobar el màxim de balises, i aquí no. El que predomina, el que ens interessa és que s'aconegui un entorn, un itinerari, i les balises són l'excusa o el punt obligatori de pas perquè els grups passin per on nosaltres volem que passin.
Per tots aquells que no vulguin fer la caminada o no vulguin desgastar-se, podran anar al Drac Actiu, perquè allí durant tot el dia hi haurà premis, hi ha servei de bar,
sí.
Van arribant els participants.
Exacte.
Com que és la sortida també no és tots el mateix horaris, sinó que van sortint, doncs hi haurà bon ambient.
Sí, sí, nosaltres per un tema de sostenibilitat els horaris de sortides són diferents per tots els recorreguts, per tots els participants, però al final l'arribada és a Drac Actiu, aquí a l'Espluga de Francolí, i a més aquest any, sent l'aniversari, doncs fem venir un grup d'aquí de Vimbodí Poblet, que es diu Roda Milans, que toquen música folk, i, o sigui que des de la una fins a l'entrega de premis hi haurà molt ambient, o sigui, convidem a tothom a que es pugui apropar a les instal·lacions, a fer veure, a sentir una mica de música en directe i a gaudir una mica de la festa de la Treco.
I per tots els aficionats a aquest tipus de proves, el diumenge 3 de setembre del 2017 tindrà lloc la primera trecorientació a la Vall de Vinaixa.
Sí, sí, exacte. Aquest any estem molt contents perquè, bueno, hi ha un projecte a Lleida que pretén donar a conèixer tots els espais naturals de Ponent, que tenen més de 10 espais naturals reconeguts, i aquest any doncs, ens han convidat per poder organitzar aquí a la Vall de Vinaixa la primera Treco. L'any que ve potser serà un altre espai de Ponent, però bueno, de moment tenim aquesta confirmada, o sigui que us convidem també a conèixer aquest entorn natural.
I pels més extrems, dir que ja estan obertes les inscripcions a la Treco Black, la prova que tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 de juny. Aquest any suposo que es manté a les 12 hores i les 24 hores?
Sí, sí, es mantenen perquè la veritat van tenir molt bon resultat l'any passat. Hi ha molta gent que li fa molta por el tema de l'orientació i amb les 12 hores hem vist que és un format que, en el qual es poden iniciar i ho poden assolir perfectament. Com la Treco, els itineraris són secrets i totalment diferents de l'any passat, o sigui que amb això tampoc no podem donar gaire informació. La sortida sí que serà, com sempre, des de Drac Actiu i l'arribada de diumenge, però el recorregut tampoc no el podem comentar.
Moltes gràcies, Lali. Seguirem informant a tots els oients i en tindrem més informació la setmana que ve de la prova. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I el pròxim diumenge 2 d'abril se celebrarà la cinquena edició de la mitja marató de Blancafort i la cursa de 5 quilòmetres, una cursa que ja consolidada a la Conca de Barberà, tal com ens explica el president de l'Associació Esportiva Blancafort, Víctor de Santos.
És l'única mitja marató de la comarca, i ens estem millorant cada any, i sí, la veritat que està més que consolidada i estem bastant orgullosos de la feina que hem fet i seguim fent, la veritat.
El recorregut serà 100% asfalt, però més ràpid i amb menys desnivell que en edicions anteriors. Es mantindran les boniques vistes del paisatge de Blancafort. Els corredors dels 5 quilòmetres i de la mitja compartiran sortida i recorregut durant els primers 5 quilòmetres de la cursa. El president ens explica per qui va destinada la cursa de 5 quilòmetres.
És una cursa, ja et dic, oberta per tots els públics i pot venir des de la persona que corre molt o la persona que acaba de començar o que és un nombre a fer una mica d'esport.
Les categories seran les mateixes per amb dues curses i es regiran segons el sexe i l'edat, masculina i femenina, per 18 a 34 anys, de 35 a 44, de 45 a 54 i a partir de 55 anys. Hi haurà premis per totes les categories i també pel millor equip.
Us podeu inscriure al web mitjablancafort.cat fins al dia 31 de març per un preu de 14 euros la mitja i 10 euros la cursa de 5 quilòmetres.
La Dualó de Viladocal de Montblanc farà una aturada després de 4 edicions consecutives.
Així és, aquesta prova esportiva popular, combinada i de resistència, en la qual el participant realitza dues proves en 3 segments, cursa a peu i ciclisme tot terreny, no es celebrarà aquest any.
Segons ha informat l'organització, no és una aturada definitiva, sinó només una pausa. També agraeix la participació i la bona rebuda que va tenir en edicions anteriors. La caminada de Vimbodí i Poblet, que organitza el Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, conjuntament amb l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet, ha canviat de data davant l'amenaça de pluja d'aquest dissabte i de neu. La sortida serà demà diumenge 26 de març.
El recorregut per diumenge és circular, consta d'uns 13 quilòmetres amb una dificultat física moderada que transcorre pels llocs més emblemàtics del municipi, l'Ermita dels Torrents, el Castell de Milmanda i el Monestir de Poblet, situats als peus del Bosc de Poblet i Muntanyes de Prades. Un itinerari molt complet que combina un tram del camí ramader de Poblet a Prades i la ruta dels arbres centenaris, anomenada Arrelats.
Les inscripcions són gratuïtes i inclouen l'assegurança i estan obertes a tothom a qui estigui acostumat a caminar a través del portal concaturisme.cat. L'Associació Cultural i Esportiva de la Bicicleta de Montblanc organitza la primera bicicletada popular aquest diumenge 26 de març.
La sortida serà a les 10 del matí des de la plaça de Sant Francesc i recorrerà un quilòmetre fins a l'ermita de Sant Josep, on es farà un esmorzar popular amb llonganissa i coca amb xocolata.
Us podreu inscriure enviant un correu a l'adreça bicimontblanc@gmail.com per un preu de 3 euros als adults i 1 euro als infants. Cal remarcar que és imprescindible portar casc. Laia Lloses es proclama campiona sènior de patinatge artístic al campionat territorial celebrat a Cambrils el passat cap de setmana.
Les pròximes competicions de la Valltallenca seran el campionat de Catalunya júnior del 27 i 28 de maig a Reus i el campionat de Catalunya sènior a Palamós el 13 i 14 de maig.
I el proper divendres 31 de març, a 8:15 del vespre, hi haurà la presentació de les dues curses de l'Ermita de Sant Josep 2017 a la sala d'actes del Museu Arxiu de Montblanc.
Durant l'acte tindrà lloc la xerrada Dopatge a l'esport, liberalització o sanció, a càrrec de Bernat López, professor de comunicació a la Universitat Rovira i Virgili i gran estudiós del ciclisme. Bernat també ens parlarà d'aquest problema a l'esport i en concret al món de l'atletisme i el ciclisme.
Aquesta és l'actualitat esportiva pel que fa aquest cap de setmana.
Ara volem conèixer tota la informació pel que fa a l'espai web que ens porta cada setmana aquí a l'Espluga FM Ràdio, en Cristian Sagastibelza.
Benvinguts de nou al breu repàs setmanal sobre la presència de l'Espluga FM Ràdio a internet. Marxes de vacances o fora de l'Espluga de Francolí i vols continuar escoltant l'Espluga FM Ràdio? T'ho posem ben fàcil per a que no et perdis la nostra programació. Aquesta emissora no solament emet pel 107.4 de la FM, sinó que també ho fa per internet gràcies a TuneIn. L'empresa disposa d'una pàgina web i d'una aplicació mòbil, tant per dispositius Android com per iOS, disponibles a Google Play i a l'Apple Store de manera gratuïta. Si accedeixes a tunein.com o a la seva aplicació, trobar-nos és qüestió de segons. Solament és necessari escriure l'Espluga FM Ràdio al seu cercador i directament es mostrarà la nostra emissora. A més, ofereix la possibilitat de desar-nos com a favorit per a que el pròxim cop no sigui necessari buscar-nos de nou.
Ara des de qualsevol lloc del món, en qualsevol moment de la teva vida. Tune in.
En un sol clic podem ser la teva banda sonora.
Una altra manera d'escoltar-nos és a través del portal esplugafmradio.cat gràcies a l'opció en directe situada al menú superior. En fer-hi clic, s'iniciarà la descàrrega d'un fitxer que enllaçarà directament el reproductor predeterminat del vostre ordinador amb l'estreaming d'aquesta emissora. No ens pots escoltar en directe? Cap problema. Al nostre portal esplugafmradio.cat trobaràs tots els programes a la carta. És tan fàcil com accedir a l'apartat Àudios i escollir el teu programa preferit. A més, s'inclou una petita descripció dels temes tractats, fotografies i la possibilitat de descarregar-lo amb un sol clic. Així mateix, els àudios es comparteixen a Facebook a fi que t'assabentis dels programes ja disponibles al web i els puguis compartir o comentar. Ara ja no tens excusa per escoltar l'Espluga FM Ràdio on vulguis i quan vulguis. Fins la setmana que ve.
El repàs a l'actualitat amb Anna Garcia i Sergi Civit.
I fins aquí aquest repàs de l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio, ja ho saben, els dissabtes i diumenges a la 1 i també a les 7 de la tarda. Sempre que ho vulguin, esplugafmradio.cat. Gràcies, Anna Garcia.
Gràcies, bona tarda, Sergi.
I gràcies també a tot l'equip, Gerard Bosch, Núria Romero, Albert Grinyó, Júlia Morà, Josep Morató, Magda Boldó, Cristian Sagastibelza, que acabin de passar una bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.